Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Inquietud entre les empreses balears en presència a Veneçuela per la inestabilitat política al país després de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. La cadena hotelera Melià, amb arrelament al país sud-americà, afirma viure amb expectació i màxima vigilància el buit de poder que ha provocat tota l'operació militar de la Casa Blanca. Mentrestant, Maduro i la seva dona, Cilia Flores, ja han estat traslladats al Tribunal Federal de Nova York, on d'aquí 4 hores compareixeran per primera vegada davant el jutge, acusats de diversos delictes de narcotràfic i corrupció. A les darreres hores, des de Caracas, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha convidat Donald Trump a fer feina conjuntament en una agenda de cooperació. El president dels Estats Units ha tornat a contestar de manera molt clara i explícita. Diu que vol accés total al petroli i que si Delcy Rodríguez no fa el correcte, pagarà un preu més alt que Maduro. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. Nosaltres estem al càrrec de Veneçuela, ha dit Donald Trump des de l'avió presidencial Air Force One, on també ha llançat noves amenaces contra Cuba, Colòmbia i Groenlàndia. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns 5 de gener, vigília de Reis. Ho feim amb Iván López, al control tècnic titulars. Titulars amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
El govern torna a carregar contra l'executiu de Pedro Sánchez per l'arribada de migrants irregulars.
En els primers 5 dies de gener han arribat a les Balears 147 persones en situació irregular amb 7 embarcacions. Són 50 pasteres més que les arribades l'any passat en el mateix període de l'any. El govern de Proens exigeix a l'executiu espanyol que posi mesures per frenar l'arribada d'aquestes barques.
El mercat laboral de les Balears ha tancat el 2025 amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
El desembre ha acabat amb 500.000 de treballadors i 29.300 persones desocupades. En la campanya nadalenca s'han firmat gairebé 18.000 contractes, pràcticament els mateixos que l'any passat.
En els esports, mal inici d'any pel que fa a resultats per al Real Mallorca i l'Illes Balears pel futsal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Per un costat, decepció pel que fa a la derrota del Real Mallorca per 1-2 contra el Girona Somoix en un partit molt fluix del mallorquinistes. I en el Palau d'Esport de Somoix, l'Illes Balears pel futsal no va poder resistir la pròrroga, on va acabar perdent per 5-2 davant el Gimbe Cartagena i diu adeu a la Supercopa d'Espanya. En tennis, també destacant la derrota avui de Jaume Munà a la selecció espanyola que s'acomiada de la United Cup. En el torneig mixt preparatori per a l'Open d'Austràlia, el mallorquí ha perdut contra el nord-americà Taylor Fritz per 7-6, 3-6 i 7-6.
I com dèiem, avui és la nit de Reis i tot i el mal temps, molts pobles i ciutats de les illes ja ho tenen tot preparat per les cavalcades, Sandra.
A Formentera, la previsió de mal temps ha obligat els Reis d'Orient a renunciar a l'arribada al port de la Sabina i ses majestats faran la ruta en sentit invers, del Pilar de la Mola cap a Sant Francesc. A Palma i Maó, els Reis arribaran a les 6 de l'hora baixa als respectius ports, mentre que a Santa Eulària i Eivissa la cavalcada s'ha ajornat a demà.
Recordeu que podreu seguir la cavalcada de Reis a través d'IB3 Televisió a partir de les 6 de l'hora baixa i ara és en aquesta jornada marcada pel fred i per la possibilitat de pluja sabrà quin temps ens espera per avui hora baixa. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, ambient fred aquestes pròximes hores. Serà aquest el protagonista indiscutible de la situació meteorològica. Per tant, aquesta pròxima nit, ses majestats i els seus patges reials s'hauran d'abrigar bé, perquè realment serà una nit freda, probablement la nit de Reis més freda d'aquests darrers anys. En qualsevol cas, també esperam algunes precipitacions per aigua cap a les Pitiuses aquestes pròximes hores, amb precipitacions que no passaran de febles en general i que al llarg del capvespre també podrien afectar punts del Ponent, del sud de Mallorca, que ja entrada la nit aquestes precipitacions també podrien fregar part del litoral de Llevant, de Mallorca, i arribar a darrera hora a punts de Menorca. Per cert, que Menorca, nord i nord-est de Mallorca, atenció al vent, que serà de tramuntana, estones de gregal, però bufarà fort, en cops que podrien arribar a superar els 80 km per hora, situació marítima complicada i demà no fa net. Altra vegada, una jornada d'ambient gris en general. Atenció a la possibilitat de neu demà. No es faran grans nevades, a diferència de la península Ibèrica, però sí que la cota de neu serà baixa, en torn de 500 metres només. Per tant, a la serra de tramuntana sí que podríem veure flòvies de neu que podrien aferrar també cotes relativament baixes com d'any. Però, insistim, no esperam grans nevades a diferència de la península Ibèrica. Fora de la serra de tramuntana difícilment veure neu, sí que podria fer qualque calabruixada anecdòtica i ruixadets, sobretot en el cas de Mallorca, també algun cap a les Pitiuses. En principi continuarà l'ambient fred amb una màxima molt frenada, entorn de 9-11 graus, com passa avui, amb un ambient, com ja han comentat, bastant gris. Situació marítima molt complicada, sobretot a Menorca, amb una tramuntana que podria arribar a superar els 80 km per hora, de cops d'intensitat màxima. Per tant, una tramuntana forta que podria aixecar ones de més de 6 metres d'altura màxima.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i sis, Nova York és avui l'epicentre del conflicte internacional que Trump ha provocat amb l'atac aquest dissabte a Venezuela. El president Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, ja són traslladats al Tribunal Federal, on se'ls llegiran els càrrecs pels quals seran jutjats, entre d'altres, narcoterrorisme. La declaració tindrà lloc a les 12, hora local, a les 6 de l'hora baixa, hora d'aquí. També a Nova York, avui es reunirà d'urgència el Consell de Seguretat de Nacions Unides, una trobada avalada per Rússia i la Xina, que són membres permanents del Consell i que estan fortament oposats a l'atac de Trump. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Mentre la comunitat internacional es posiciona a favor o en contra de la maniobra del president dels Estats Units, Trump es reafirma en l'atac perpetrat fa dos dies a Venezuela i avisa altres països, com Cuba o Colòmbia, que també cauran. Cuba, perquè diu que amb la intervenció contra Maduro ha perdut tots els ingressos que rebia del país i està en una posició feble. I Colòmbia, perquè segons ell també conspira amb operacions de narcotràfic com fa Mèxic. Trump ha fet aquestes darreres declaracions des de l'avió presidencial, l'Air Force One, després de la seva estada a la residència particular de Mar-a-Lago, a Florida, des d'on ha estat informat de la intervenció militar. No ho ha fet en destacar des de cap edifici governamental ni des de la Casa Blanca. Així es pronunciava aquesta matinada.
Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial.
Diu, no em demaneu qui està al càrrec perquè la resposta serà molt controvertida. Una periodista li demana què vol dir això i Trump respon que nosaltres estem al càrrec perquè Venezuela, diu, és un país mort.
Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back and we're going to have big investments by the oil company.
Enmig d'aquestes declaracions a les que Trump no només no recula, sinó que amenaça amb una escalada d'atacs a altres països sud-americans, Nova York, ho dèiem, s'alça avui com a epicentre del conflicte internacional. A les 12, hora local, a les 6, hora d'aquí, Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, en declararan davant un jutge acusat de narcotràfic. Es tracta del magistrat federal Alvin Hellstein, nomenat fa 3 dècades per Bill Clinton i que té 92 anys. Aquesta serà la primera vista pública des que fossin segrestats dissabte i traslladats al país.
També avui es reunirà d'urgència el Consell de Seguretat de les Nacions Unides amb el suport de Rússia i la Xina, opositores fermes a la maniobra de Trump. Pequín ha assegurat avui que està profundament commocionada pels darrers esdeveniments i ha condemnat el que qualifica com un ús descarat de la força per part del president dels Estats Units. També ha alertat que les accions, com també ha fet Putin, des del Kremlin violen el dret internacional i amenacen la pau a l'Amèrica Llatina i el Carib.
A Venezuela, mentrestant, Delcy Rodríguez viu avui les primeres hores com a presidenta encarregada del país en absència de Nicolás Maduro.
Ja ha dirigit la primera reunió del Consell de Ministres i ha canviat radicalment radicalment el to de les seves declaracions d'exigir l'alliberament de Maduro, ha passat a mostrar-se col·laboradora amb el govern dels Estats Units després de ser amenaçada per Trump amb derrocar-la si no ho feia. Freddy Ñáñez, ministre de Comunicació.
La presidenta encargada ha creado dos comisiones. La primera es la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama y primera combatiente Cilia Flores de Maduro.
La incertesa és total amb una oposició que es manté a l'espera del que pugui passar i que exigeix l'alliberament dels presos polítics. González Urrutia, opositor.
La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos.
Com era d'esperar, la cotització de les principals companyies petrolieres nord-americanes anticipen fortes pujades en la negociació prèvia a l'obertura de Wall Street després del nou escenari conseqüència de la intervenció militar a Venezuela. Trump ha deixat clar que els Estats Units estan ara al càrrec del país caribeny i que la seva prioritat és reconstruir-lo, especialment la seva indústria petroliera, sobre la qual ha reclamat un accés total.
Dues i deu, i seguim parlant de Venezuela, perquè la Unió Europea demana una transició que tingui en compte els líders opositors, és a dir, Corina Machado, Nobel de la Pau i Edmundo González.
Un posicionament que comparteix el Partit Popular, que acusa els mandataris que hi estan en contra de col·laborar amb el règim de Maduro. Alicia García, portaveu popular al Senat.
Hay algunos que, esos que ahora apelan a cumplir el derecho internacional, son precisamente los que han tolerado, han amparado el régimen de Maduro, la represión, el expolio, la tiranía, incluso han amparado y tapado el robo de las elecciones del 28 de julio del año 24.
Fortes crítiques també al govern de l'Estat per part de l'esquerra, el que consideren una resposta tèbia a l'atac de Venezuela.
El portaveu parlamentari d'Esquerra Unida, Sumar, Enrique Santiago, ha considerat que el comunicat conjunt de la Unió Europea, al qual s'ha adherit Pedro Sánchez, és massa tou. Declaracions a Televisió Espanyola.
No ha sido contundente, desde el primer momento ha sido tibia. Es verdad que gracias a las presiones de Sumar hemos ido viendo cómo se ha ido moviendo la posición del gobierno. Ahora mismo basta con ver la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores español. En el comunicado no figura la palabra condena en absoluto.
Per contra, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, creu que el govern de Pedro Sánchez ha estat prou clar i contundent condemnant la invasió a Venezuela.
Una carta conjunta de 26 países europeos y también otra carta con los países latinoamericanos demuestran el sentir del gobierno de España, demuestra el liderazgo del gobierno de España y se rechaza en todas ellas cualquier vulneración de los derechos internacionales.
A l'altre costat, Vox, que des del primer moment ha donat suport a l'acció de Donald Trump.
Diu el vicepresident d'Acció Política de la formació, Jorge Buxader, que avui el nom és més el món, avui és més lliure.
Yo creo que no hay nadie en el mundo que tenga ahora mismo la duda de que hoy el mundo es mucho más libre y es mucho más seguro después de la caída y la detención de Nicolás Maduro. Y debemos alegrarnos de que un dictador, de que un tirano haya sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. Y por tanto debemos apoyar este proceso de restauración de la democracia en Venezuela.
Aquí a les Balears, la presidenta Marga Proens s'ha felicitat per la fi, diu, de l'etapa de Maduro i ha demanat també una transició democràtica al país.
S'alegria per fi d'una dictadura criminal, d'un règim de Maduro, un règim criminal de Maduro no reconegut de manera internacional, per tant, un govern il·legítim, i també és desig. El desig d'una transició democràtica, una transició soberana pel poble de Venezuela i que Venezuela sigui allò que vulguin els venezolans que sigui, no?
És una situació que es troba en el centre de l'actualitat internacional i que marca un precedent gravíssim, segons el catedràtic en dret internacional de la UIB, Joan David Jané, que insisteix que l'extradició i judici a Maduro és il·legal, ja que recorda que té immunitat perquè és un cap d'estat. Són declaracions a l'informatiu Matí.
A part d'això, que aquesta persona es duita davant d'un tribunal en vulneració d'una norma bàsica de dret internacional, com pugui ser la prohibició presumptes a força respecte a la integritat territorial, la no ingerència ni a fet intent dels Estats membres, i no sé com es jutge realment podrà donar resposta a aquestes qüestions.
També el buit de poder generat per la irrupció nord-americana crea inquietud entre les empreses balears instal·lades al país caribeny. És el cas de Melià Hotels, que afirma viure amb expectació i màxima vigilància l'evolució dels esdeveniments després de la captura del president Nicolás Maduro per forces nord-americanes.
Melià, juntament amb Esperia, la principal cadena hotelera, presenta el país. De fet, és la que té un major arrelament històric a Venezuela gràcies a la gestió de l'emblemàtic Gran Melià Caracas, un hotel de luxe de 5 estrelles que des de final dels anys 90 ha estat l'establiment més representatiu al territori.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el mercat laboral de les Balears ha tancat el 2025 amb banco aturats i més treballadors que fa un any. A les illes hi ha 29.305 persones sense feina, quasi un 3% menys respecte a 12 mesos enrere. Gairebé un 15% d'aquests desocupats són joves menors de 25 anys. Ens ho conta Marina Sales.
Dels desocupats, un 56,2% eren dones i el 43,8% homes. Els sectors més afectats per l'atur són el de serveis i la construcció, mentre que els sectors amb menys aturats són el de la indústria i l'agricultura. La contractació del desembre del 2025 també creix lleugerament respecte a l'any anterior i arriba als 17.841 contractes gràcies a la campanya de Nadal. A les Balears, la Seguretat Social registra quasi mig milió de treballadors, un 2,5% més que fa un any. Amb tot, si miram la comparativa mensual, l'afiliació cau un 4,5% respecte al mes de novembre.
I sobre aquestes dades de l'atur, reaccions tant dels sindicats com els empresaris, Carme.
Sí, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca valora les xifres molt positivament, encara que també remarca la dificultat de les empreses per contractar mà d'obra qualificada. Jordi Mora, president de PIMEM.
Les empreses en creació de llocs de feina i en manteniment de llocs de feina, però a la vegada també surt a la llum totes les mancances que hem tingut al llarg del 2025 des del punt de vista de les empreses. És a dir, hi ha una manca de mà d'obra qualificada importantíssim que afecta sectors com indústria i com és construcció, i a la vegada la impossibilitat de poder importar mà d'obra de fora degut als alts preus de la vivenda.
La patronal dels empresaris, CAET, adverteix que el mercat laboral de les illes comença a perdre embranzida. Tot i la baixada de l'atur, la patronal alerta d'una clara contenció en la contratació. La presidenta de la patronal és Carmen Planas.
Constatamos que el mercado laboral mantiene una lenta pero constante pérdida de fuelle tras alcanzar máximos históricos durante la pasada temporada, con una campaña de Navidad prácticamente idéntica a la del 2024. Esto demuestra contención instalada en sectores tan importantes como el comercio o la restauración.
Per altra banda, Comissions Obreres destaca que per molt que hagi augmentat l'ocupació, la classe treballadora no fa més que perdre poder adquisitiu. Maria dels Àngels Aguiló, secretària general de Comissions Obreres.
La creixent diferència que hi ha entre el salari real i el salari de referència fa que les nostres condicions de vida empitjorin, tot i que les grans xifres de mercat laboral siguin positives. I això fa necessari que les empreses valorin el talent que tenim aquí a les Illes Balears.
Des d'UGT afirmen que, tot i que objectivament l'increment de contractes laborals és positiu, el context general continua sent desfavorable i no s'esperen millores aquest any. I això també ho diu PIMEN, que també ha fet menció a la qüestió de l'habitatge i han demanat polítiques intervencionistes. Pedro Mà és el secretari general del sindicat UGT.
L'habitatge és causa d'exclusió social, és causa de desigualtat, és causa de vulnerabilitat social. Un de cada 7 treballadors està en situació de vulnerabilitat i és una cosa que no... que la política ja ha de fer qualque passa decisiva. Volem polítiques valentes, volem polítiques intervencionistes.
Una valoració que contrasta amb la del govern, que posa l'accent en l'evolució positiva de l'ocupació. Catalina Cabré, consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social.
Que estem xerrant de que Balears crea ocupació els mesos d'hivern. Per nosaltres és molt important perquè tenim mostres clares de la desestacionalització.
Dues i denou minuts. Els primers dies de gener han arribat a les Balears 150 persones en situació irregular amb 7 embarcacions. Són 53 persones més que les arribades l'any passat en el mateix període de l'any. Davant d'aquesta situació, el govern de Marc Proens exigeix a l'executiu espanyol que posi mesures, diu, per frenar l'arribada irregular d'embarcacions.
No és la primera vegada que el director general d'Immigració, Manuel Pavón, fa aquesta petició al govern de Pedro Sánchez. Pavón també demana que Madrid i el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, escoltin les associacions policials y de la Guardia Civil y también ONGs con Caminando Fronteras.
Sabemos que no es competencia nuestra la protección y control de fronteras, pero sí que es competencia y nuestra responsabilidad exigir que se cumpla la normativa, exigir que se tomen medidas para que la ruta entre Argelia y las Islas Baleares pare de una vez por todas. El año pasado fueron más de 7.300 las personas que llegaron de manera irregular a nuestras costas. Este año parece indicar que todo va a seguir igual.
Pavón també ha reclamat al govern espanyol el full de vols que l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres, Frontex, ha fet per rescatar migrants a les aigües illenques i diu que de moment no ha rebut resposta.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Situació estable pel que fa a l'epidèmia de la grip a les Balears. De moment no existeix pressió hospitalària segons Salut. Malgrat tot, la Conselleria de Salut obrirà nous llits a partir del pròxim dia 12 de gener per prevenir, diu, la sobreocupació que hi pot haver. S'obriran 14 llits a l'Hospital Sol Llàtzer i altres 36 al Verge de la Salut.
La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que el sostre s'espera per Sant Sebastià.
Y en este caso, el día 12, se abre aquí en Sol Llàtzer nuevas 12 camas y 2 camas de UCI más, y también abrimos 36 camas en el Hospital Virgen de la Salud, ¿no? Preveyendo que, como bien sabéis, la tendencia habitual es que haya un pico, sobre todo para San Sebastián, que también suele haber un periodo en el que hay un aumento de las infecciones respiratorias, fundamentalmente la gripe.
El Comitè de Malalties Infeccioses analitzarà la situació el pròxim dijous. De moment, el virus que més circula a l'arxipèlag és la gripa.
En unes jornades marcades pel fred, els qui més pateixen les baixes temperatures d'aquest dia són tots aquells que s'han vist obligats a viure en infrahabitatges. A la ciutat d'Eivissa, prop del barri de Can Misses, trobam un d'aquests campaments on malviuen desenes de treballadors, la majoria d'ells emigrants en unes condicions insalubres. Ens ho conta David Ventura.
Són més d'un centenar i la majoria d'origen llatinoamericà. Una part viu en autocaravanes i l'altra en tendes de campanya. El fred i especialment la humitat són els seus principals enemics. És Dailan Juelverón, treballador de la construcció que viu en una tenda a Can Misses.
Un frío que caga, tío. Hace un frío que te toca hasta el hueso y el sereno y todas esas cosas. Y está difícil vivir en un lugar así. No está nada seco, la tierra húmeda, la ropa todo húmeda.
Molts treballadors de temporada han partit. Els que han decidit quedar-hi sobreviuen amb feines precàries. És Yamile Mora, una dona que viu en una autocaravana.
A veces cuido una bebé que me llaman buscando en Telegram.
y aprovecho allí cuando cuido la bebé de ducharme.
Yamile paga 500 euros al lloguer pel seu infrahabitatge, la meitat del que es pot pagar ara per una habitació.
Aquí en Ibiza todo es difícil, la vivienda, el empadronamiento, todo está caro. Y no es por pagarlo, sino es que ya no hay habitaciones.
Denuncien que els ajuntaments els dificulten l'empadronament. Aquest seria el primer pas per obtenir papers i un sostre per començar un nou projecte de vida.
I l'associació Espanof de Pares de Nins amb Càncer de les Balears comercialitza un calendari solidari del 2026, any en què commemoren el 40 aniversari de l'entitat. Cada mes està il·lustrat amb el dibuix d'un menor que representa un dels moments del procés que ha de passar una família afectada per la malaltia.
L'ha creat la delegació d'Espanof, Eivissa i Formentera, que destaca el trasbals que suposa pel resident de les Pitiuses i de Menorca que no tenen oncòleg infantil haver de traslladar-se a Palma per rebre tractament. Carmen Vargas és delegada de l'associació a les Pitiuses.
Papeles, burocràcia, ara tengo que pedirme la baja, ara la empresa cierta baja, clau, la cubre la baja a un acompañante. Todo esto lo arregla Espanop a través de nuestra trabajadora social, intenta ayudar lo máximo posible para que no tenga que el padre y la madre se puedan dedicar única y exclusivamente a su hijo.
El calendari pretén fer agafar consciència d'un procés emocionalment complex que comença amb el diagnòstic d'un càncer infantil. Un viatge, diu Vargas, en què sovint els mateixos menors són un exemple de resiliència.
Deberíamos los adultos aprender mucho, 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 muchísimo de ellos, porque cargan con situaciones de una manera tan natural y con un ánimo que muy pocos adultos somos capaces de llevar.
En el calendari fan una recerca de patrocinadors per rescatar fons pel 40è aniversari de l'entitat. També aprofiten per fer un homenatge al personal sanitari.
Yo digo doctor Salinas o yo digo el doctor Fulanito. Los niños directamente llaman por Laia, Samu, Sergio, o sea, personalmente. Salen de allí como si tuvieran una nueva familia.
El calendari es pot adquirir avui i demà a la caseta d'Espanof situada al Mercat de Nadal de Sant Antoni de Portmany i també es podrà fer dia 18 de gener al festival anual que es fa al Passeig de les Fonts del mateix municipi.
I quan falten manco de 24 hores pel sorteig de Reis, es confirma que les Balears tornen a ser un any més la comunitat que manco juga a aquesta loteria.
Els ciutadans de Balears han gastat 9,40 euros de mitjana. El sorteig del NIN repartirà 7.700 milions d'euros en premis. Els primers d'ells dotats en 2 milions d'euros en la sèrie. Això és 200.000 euros per dècim agraciat. Històricament, la grossa ha tocat 7 vegades a Palma, la darrera, el 2024, un Pica Inca i un altre, el Lluc Major.
Dues i 27, Pilar, la víctima del que tot apunta que serà el primer assassinat masclista a l'estat d'enguany, estava inscrita en el sistema Biogen i, a més, tenia una ordre vigent d'allotjament del seu agressor.
La dona de 38 anys va ser trobada morta a Quesada, Jaén, constava com a víctima al sistema des del mes de setembre. També hi constava el suposat assassí, un home de 61 anys en qui havia mantingut una relació que havia acabat feia més d'un any i que estava registrat com a agressor. Quan es confirmi aquesta mort com a assassinat masclista, la xifra de dones assassinades per les seves parelles o exparelles passaria a ser la número 1.342 en el registre obert l'any 2003. L'any passat foren 46 les dones assassinades.
Mentrestant, a Pontevedra, una dona es troba ingressada a l'UCI de l'hospital després d'haver estat agredida pel seu company.
La Guàrdia Civil ja l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere després d'haver agredit suposadament la seva parella amb una arma blanca. El detingut compta amb antecedents policials per fets similars. El jutge ha decretat el seu ingrés a la presó.
I a París, 10 dels imputats a assetjar a través d'internet la primera dama francesa, Brigitte Macron, han estat condemnats avui a penes d'entre 4 i 8 mesos de presó.
Els acusats, 8 homes i 2 dones, estaven acusats de realitzar comentaris maliciosos sobre el seu gènere i també la diferència d'edat amb el president del país. La cort els ha considerat culpables del delicte de ciberassetjament, però no hauran d'entrar a la presó perquè no tenen antecedents penals. Una suspensió que continuarà mentre mantinguin una sèrie de normes de conducta.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Són les 2:30, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 5 de gener. Les temperatures gèlides i el temporal de vent forcen els Reis d'Orient a modificar, atenció, algunes de les seves arribades. És el cas, per exemple, de Maó.
Sí, on ses majestats arribaran en avió i no en vaixell, com és tradició, serà a les 6:15 a l'aeroport de Menorca. La cavalcada serà més curta, anirà en directe de l'aeroport pel centre fins a la plaça Constitució. La recepció serà a l'església de Santa Maria de Mó i no al balcó de l'Ajuntament, com era habitual. A Ciutadella mantenen el recorregut de la cavalcada, excepte si es posa a ploure, que els Reis deixarien les carrosses i anirien en cotxe fins a l'Ajuntament i farien les visites habituals.
A Formentera, per part seva, la previsió del mal temps obliga els Reis d'Orient a renunciar a l'arribada al port de la Sabina, l'habitual els darrers anys.
Ses majestats recuperen la tradició de fer la ruta en sentit invers, el del Pilar de la Mola cap a Sant Francesc. A Vila es va avançar ahir i a Santa Eulària, Eivissa, la cavalcada s'ha ajornat a demà.
De moment, on sí arribaran amb vaixell serà a Palma, al Molt Vell, en la que serà la colcada més multitudinària de Balears i que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. A tot això, i en crònica internacional, Nicolás Maduro ja és al Tribunal Federal de Nova York.
El mandatari veneçolà i la seva dona, Cilia Flores, compareixeran d'aquí a 4 hores davant el jutge acusats de diversos delictes de narcotràfic i corrupció. A tot això, la cadena hotelera Malià, amb arrelament a Veneçuela, afirma viure amb expectació i màxima vigilància l'evolució de la situació política del país després de la captura de Maduro per part dels Estats Units.
A les darreres hores, des de Caracas, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha convidat Donald Trump a fer feina conjuntament en una agenda de cooperació.
En la seva resposta, l'inquilí de la Casa Blanca ha tornat a ser molt clar i explícit. Li ha dit que vol accés total al petroli i que si no ho fa i que si no fa el correcte pagarà un preu més alt que Maduro. Nosaltres estem al càrrec de Veneçuela, ha dit Donald Trump des de l'avió presidencial l'Air Force One, on també ha llançat noves amenaces contra Cuba, Colòmbia i Groenlàndia.
D'altra banda, el mercat laboral de les Balears ha tancat el 2025 amb manca d'aturats i més treballadors que fa un any.
El desembre ha acabat amb 500.000 de treballadors i 29.300 persones desocupades. En la campanya de la nadalenca s'han firmat gairebé 18.000 contractes, pràcticament els mateixos que l'any passat.
I aquí a les Balears, el govern torna a carregar contra l'executiu de Pedro Sánchez per l'arribada de migrants irregulars.
En els primers 5 dies de gener han arribat a les Balears 147 persones en situació irregular en 7 embarcacions, són mig centenar més que les arribades l'any passat en el mateix període de l'any. El director general d'Immigració, Manuel Pavón, exigeix a l'executiu espanyol que posi mesures per frenar l'arribada irregular d'embarcacions.
Sabemos que no es competencia nuestra la protección y control de fronteras, pero sí que es competencia y nuestra responsabilidad exigir que se cumpla la normativa, exigir que se tomen medidas para que la ruta entre Argelia y las Islas Baleares
pare de una vez por todas. El año pasado fueron más de 7.300 las personas que llegaron de manera irregular a nuestras costas. Este año parece indicar que todo va a seguir igual.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Precisament avui, en el resum de l'any que feim, parlant de migració, perquè l'any 2025 s'ha tornat a superar tots els rècords a la ruta algeriana, amb l'arribada de més de 400 barques amb 7.300 migrants a les costes de les Balears. Això ha obligat a reforçar l'atenció humanitària i en l'àmbit polític, com acabam d'escoltar, ha intensificat les disputes entre administracions. És un resum de l'any d'en Sam López.
La rodilla y el tobillo de cada lado.
Venga, 1, 2, 3, Revian, Revian.
Que tiene rajada completamente la piel en el glúteo izquierdo.
¿La quemadura dónde la tiene?
En el glúteo, en el culo. ¿Te he sentado en la patera?
Això que sentíem són just els moments posteriors a l'arribada a Formentera d'una barca amb 22 migrants a bord. Era maig del 2025. Aquest no és un fet excepcional, de fet cada vegada ho és menys. En aquella ocasió, però, els micròfons d'IB3 eren testimonis de la primera atenció sanitària. Arriben exhausts, deshidratats, amb cremades. Aquests al Manco arriben perquè 2025 també ha estat marcat per aquells que no ho fan.
Continua amb la investigació de la troballa del cadàver d'un home. La principal hipòtesi és que es tractaria d'una persona migrant.
Han estat desenes les notícies com aquesta que hem contat enguany, desenes de cossos a la costa que es vinculen amb les desaparicions de migrants. Experts en migració i membres d'ONGs especialitzades, com Elena Maleno, de Caminando Fronteras, avisen que de cada vegada els migrants es juguen més la vida.
Cada vez hay perfiles de colectivos con mayor vulnerabilidad, mujeres, infancia...
Van en barques més carregades i per primera vegada la meitat de les persones que arriben venen de l'Àfrica subsahariana, quan normalment només era una quarta part. Això vol dir que no venen del nord d'Àfrica, sinó de més al sud, molt més enfora. Altres experts, com l'investigador ivorià Dago Comenan, vinculen directament el creixement enguany de la ruta algeriana, la que arriba a les Balears, amb el descens de la Canària.
Lo que pasa es que cuando la presión está para atajar una ruta, los flujos se desvían hacia otra ruta.
En l'àmbit polític, la qüestió migratòria ha protagonitzat un any més la confrontació pública entre l'administració de l'Estat i els consells i el govern autonòmic. El Congrés dels Diputats votava el mecanisme per repartir els menors migrants arribats a les comunitats amb els sistemes d'acollida tensats, com ara les Canàries.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstenció.
Una vegada aprovat, les Balears demanaven ser considerats un territori en contingència migratòria, cosa que permetria no només no rebre menors migrants a altres comunitats, sinó enviar-ne a la resta del territori espanyol. Antoni Costa és el vicepresident i portaveu del govern.
No és un tema de solidaritat. No és que no vulguem ser solidaris, ni en les Illes Canàries, ni en Ceuta, ni en Melilla. És una situació d'incapacitat.
Això mentre el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha insistit en repetides ocasions que les illes encara no es troben en aquesta situació que ja pateixen les Canàries, potser en un futur sí.
I con la expectativa puesta, que sempre hemos dicho desde Baleares, de que como siga un flujo migratorio intenso, puede ser Baleares quien entre en contingencia migratoria y quizá dentro de unos meses o a final de año o dentro de un año el resto de comunidades autónomas españolas tengan que ayudar a la atención de estos menores en Baleares.
I una altra de les polèmiques de l'any venia per aquestes paraules d'un portaveu de Frontex, l'Agència Europea de Guardacostes i Fronteres de la Unió Europea, als micròfons d'IB3 Ràdio.
En aquest moment no. Frontex no té agents destinats directament a l'illa. Tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita.
El govern acusava l'executiu espanyol d'haver mentit en dir que Frontex ja actuava a les Balears. Marga Proens, presidenta.
Si mos menteixen en coses que són tan fàcilment desmuntables, si mos menteixen en coses que tan fàcilment se pot demostrar que és una mentida, en què no mos estaran enganant.
El delegat del govern responia que mai havien fet tal afirmació i que, en tot cas, Frontex sí que actua amb mitjans aeris per detectar embarcacions a la zona mediterrània occidental, la de Balears. Polèmiques polítiques a banda, allò cert és que l'increment en l'arribada de barques també ha obligat a les administracions a reaccionar ràpid per incrementar recursos. En tot 2025, més de 7.000 persones i només en un mes, l'agost, més de 1.400, unes xifres sense precedents que s'evidenciaven amb els grups de persones dormint al port pendents d'agafar un ferri cap a la península.
Pues, our future here in Europe. We are here to come and help our family. We come and work.
It's certainly an exceptional experience.
Algun d'ells explicaven als micròfons d'IV3 que volien formar una família a Europa i que la travessia des d'Àfrica és una experiència excepcional. Finalment, a final d'any s'han habilitat mòduls d'estada temporal als ports de Palma i Eivissa. En 2025 ja fa 2 anys consecutius seguits d'important ascens de l'arribada de barques irregulars. Només el temps dirà si el 2026 aquesta tendència a l'alça continuarà.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Dues i 40 minuts. Temps ara per a la informació esportiva. El 2026 comença amb la decepció de la derrota del Reial Mallorca en el primer partit de l'any. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Juan Luis. Sí, derrota per 1-2 a l'estadi de Somos contra el Girona, que fa que el mallorquinista no hagin sabut aprofitar la bona dinàmica de les darreres 2 jornades per deixar una mica més enrere a rivals directes que lluiten per la permanència. Mal partit del Mallorca i a Palma, que va veure com encaixava 2 gols, un de Sigankov al minut 25 i un altre de Vanat al 63, després de transformar un penal. Per part del Mallorca, el gol el va marcar des dels 11 metres Vedat Muriqi, que continua sent el màxim golejador de l'equip. Només 16.000 mallorquinistes van acudir a Somos, en especial a la primera part es van escoltar xiulets pel mal joc que desplegava l'equip. L'entrenador Iago Barrasate fa aquesta valoració de la derrota.
El primer tiempo creo que ellos han sido mejores. Hemos estado desajustados, no robábamos y con balón tampoco hemos hecho mucho daño. También es verdad que cada equipo ha tenido una ocasión, que igual la nuestra ha sido más clara que la de ellos, pero es verdad que no hemos estado bien. Y segundo tiempo, pues bueno, por lo menos hemos jugado más en campo rival, hemos sido más reconocibles, pero bueno, entre esa acción de Takuma, que es por poco fuera de juego como el otro día, y el gol de ellos, pues ha puesto complicado y luego hemos tenido empuje, hemos terminado en el área de ellos, pero no ha sido suficiente.
Iago Barrasate veu que hi ha coses que no funcionen. El Mallorca, per moments, no ha estat tan malament, però això no és suficient per aconseguir un bon resultat.
Aquí hay 2 cosas, ¿vale? Que primer tiempo parece que ellos tienen el balón y te están pegando un baile, ¿vale? Y a nivel mental hay que ser tan fuerte como para pensar. Hemos tenido una ocasión muy clara y ellos han tenido una también y no estamos tan mal en el sentido de claro que tenemos que jugar mejor y tenemos que ajustar mejor y muchas cosas, pero a veces te vas del partido por esa sensación y el público también lo tiene. Entonces parece que todo es un desastre, ¿no? Entonces es verdad que pierdes 1-2 y que luego depende, pues si metemos la de Samu, nos ponemos por delante, igual el partido cambia, o la de Takuma para empatar. Pues sí, es verdad que luego ha habido detalles dentro del partido, pero mi labor es que el equipo ataque mejor, que tenga más posesión y que sin balón estemos más ajustados como hemos estado otros días, ¿no?
Una nova derrota que fa sentir molt malament l'entrenador del Mallorca, però escoltava el tècnic que pensa que el Mallorca té plantilla per salvar-se.
Yo lo que tengo que decir lo digo de puertas para adentro, no voy a decir aquí lo que necesitamos, lo que no, pero tampoco estoy en condición de decir hoy cuando hemos hecho un partido en casa, pues no, digamos, acorde a lo que estábamos haciendo, entonces yo creo que tenemos plantilla para salvarnos y mi labor es hacer un equipo competitivo para salvarnos. A partir de ahí, pues claro que me gustaría mejorar la plantilla, ya veremos.
I a banda de les declaracions de Iago Barrasate, de l'entrenador del Real Mallorca, a la zona mixta va parlar Mateo Joseph. El futbolista lamentava d'aquesta trabalada.
Una lástima, un partido que, bueno, que es ante un rival directo, pero bueno, nosotros nos mantenemos positivos, intentar mejorar lo que tenemos que mejorar y a por el siguiente partido. Creo que ha sido partido parejo, ¿no? No sé, no he visto las estadísticas, pero imagino que sí. Y bueno, eso, a seguir mejorando. Tal y como está la liga, muy apretada, esa zona, pues es una lástima, la verdad, porque nos podíamos haber visto mucho más arriba. Pero bueno, hay que desde la calma mejorar y seguir positivo, mantener ese equilibrio.
El pròxim partit del Mallorca serà diumenge que ve a les 2 del migdia a l'estadi de Vallecas contra el Rayo Vallecano, darrer partit de la primera volta. Ara mateix, el conjunt mallorquinista a la classificació ocupa la 16a posició en 18 punts, 2 per damunt el descens que marca el València.
I a la primera federació, l'UD Eivissa també estrena el 2026 amb una nova derrota.
Mal començament d'any pel conjunt pitius, que va perdre per 0-1 contra l'Eldense. Un mal resultat que posa entre les cordes l'actual entrenador Miguel Álvarez, que sentim a continuació.
Sí, sí, lo raro es que esté aquí sentado. Por rendimiento, por resultados. Es que es ese fútbol. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero no va a pasar porque yo no me esté metido en mi trabajo y en mi ocupación. Pero si pasa, sería de lo más fácil y lo más lógico en el fútbol, porque la realidad son los resultados, y los resultados son horribles. Yo estoy muy, muy, muy orgulloso de la gente que está a mi lado y de mi trabajo. Pero si a veces en fútbol es tan cruel que el trabajo no tiene recompensa.
I a la segona federació, gran victòria del líder, el Poblense, per 0-3 contra el Porreres. Els dos cartrolla tornen a jugar dimecres a les 5 del capvespre al partit que es va ajornar contra el Torrent a València. Aquest és el resum que fa Òscar Troya de la temporada actual del Poblense.
32 puntos con un partido menos. Una burrada. Una burrada. Yo creo que el rendimiento del equipo pues es brutal durante esta primera vuelta. Yo creo que además de juego, de sensaciones, y se han transformado en puntos.
L'Atlètic Balear va empatar un gol al Camp de l'Olot, el mateix resultat es va donar al Castelló B Andratx, mentre que la Societat Esportiva Eivissa va perdre de forma contundent per 4-0 contra el Barça Atlètic.
I en futbol sala, l'Illes Balears, per la futsal, tampoc no ha pogut estrenar l'any amb un títol nacional a casa.
Ahir va disputar la final contra el Gimbe Cartagena i el mallorquín van perdre a la pròrroga per 5-2. Els de Toni Badillo no varen saber gestionar bé la pròrroga i es veren superats per un rival que en la d'ahir suma la tercera Supercopa d'Espanya consecutiva. Sentim Badillo.
Poner en valor las cosas, ¿no? Cuando el duelo se alarga, ¿por qué no se pone en valor las cosas? Porque se relativiza todo mucho y sigo diciendo, ¿no? Son 4-5 años, son 10 finales. Entonces creo que ahora más que nunca hay que ponerla en valor. Que no ha llegado un título nacional, esos finales, es importante estar ahí, entre la fase final de caerá.
Ara és important aixecar-se i continuar endavant pensant amb els pròxims objectius. El Palma Futsal tornarà dimecres a la competició de Lliga i jugarà en el Palau d'Esports de Sant Moix contra el Manzanares a partir de les 7:30 de l'hora baixa.
I en tenis, Jaume Munà, amb la selecció espanyola s'acomiada de la United Cup.
En el torneig mixte preparatori per a l'Open d'Austràlia, el mallorquí ha perdut avui de matí un partit que ha durat més de 3 hores contra el nord-americà Taylor Fritz per 7-6, 3-6 i 7-6. En dos jugadors ha mostrat un bon nivell de joc, cosa per la qual ha provocat que dos dels 3 sets s'hagin hagut de decidir en el tie-break, on el nord-americà ha estat superior. Així doncs, Espanya queda eliminada de la United Cup, ja que divendres passat va perdre contra Argentina i només valia guanyar per 3-0 a la vigent campiona a Estats Units.
I en el món del bàsquet, a la primera FEP, cara i creu pels nostres representants balears, només l'Estia Menorca va aconseguir la victòria.
Així és, el conjunt menorquí va encetar el 2026 de la millor manera, amb victòria de prestigi a casa per 81-68 contra l'Alacant, tercer classificat. Sentint l'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
Incluso 16 puntos que hemos llegado a tener en la segunda parte no reflejaban la igualdad que había en pista, ¿no? La permanencia, y cuando consigamos ese objetivo, que es un objetivo ya ambicioso para el proyecto que tenemos, pues miraremos hacia arriba, pero esto va a ser muy duro.
I derrota del Palmer Bàsquet per 63-71 contra el Guipúscoa al Palau d'Esport d'Inca. El mallorquín continua de capa caiguda i també sense reaccionar des de l'arribada del nou entrenador. Sentim precisament Juan Ignacio Díez de Acharán.
Hemos ido de más a menos,
Me hubiese encantado mantener el que mantengamos el nivel de la primera parte, donde bueno, creo que en defensa hemos sido relativamente sólidos y adelante hemos estado fluidos. Es una pena acabar un partido así. Toca seguir trabajando para que esto no suceda. Volvemos, trabajamos, damos el 100% porque sabemos que las victorias llegarán.
També va perdre el Figo i Palma per 83 a 64 a la pista de l'Oviedo. Tampoc va ser un bon dia pel conjunt que entrena Pablo Cano amb aquesta derrota de 19 punts de diferència. El sentim.
Hicieron un gran partido defensivo, sobre todo porque hicieron buenos, trabajaron muy bien los básicos, nos presionaron muy bien el balón, nos sacaron de cada bloqueo. Fue un partido que ellos propusieron una fisicalidad extrema y totalmente legal. La imposibilidad de generar lo que nosotros internamente en el equipo le llamamos asociaciones ofensivas. Una victoria totalmente merecida por Oviedo, que hace un gran partido y nos anula nuestras rutas de gol.
I acabam a la Lliga Femenina Challenge. Victòria de l'Azul Marino per 62 a 82 davant el Real Canoe. Amb aquesta victòria són ja 14 les consecutives de les mallorquines que encapçalen la classificació.
Gràcies, Toni. Espero que avui els Reis te duguin molts i bons regals.
Jo també ho espero.
T'has portat bé, no?
Jo sí.
Jo també.
Tu també? Au, idò.
Idò, són les dues.
Anirà bé, segurament. Sí.
Són les 2:50. Una pausa i atenció perquè hi ha canvis a les cavalcades de Reis.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Cuida'm. Nadal a casa nostra és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca, els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
I 51 minuts és el dia més especial i esperar per als infants, per als més petits de la casa. Avui arriben els Reis d'Orient, però atenció, perquè a causa del fred, el vent i la mala mà, els majestats arribaran a Maó per l'aeroport. La cavalcada serà més curta i començarà al carrer de Vassallo. Ens ho conta Blai Barber.
Degut a l'avís per risc de fenòmens costaners, els Reis a Maó arribaran per l'aeroport i no pel port, com s'havia fet fins ara. Serà a les 6 que arribaran a la terminal i després s'ha decidit escurçar la cavalcada amb un nou recorregut que començarà a les 6:15 al carrer Vassallo, passant per l'Esplanada, Ses Moreres, fins a arribar a la plaça Constitució. Degut al fred, també s'ha decidit que la rebuda es farà a l'església de Santa Maria a les 7:15 amb el discurs, l'entrega de claus i la recepció. En cas de pluja, seran traslladats directament als Reis des de l'aeroport fins a l'església de Santa Maria. A més, els Reis també passaran per Ciutadella i per tota la resta de pobles de Menorca. A Ciutadella faran un recorregut per el camí de Maó, la Contramurada, fins a arribar a la plaça d'Espins i a l'Ajuntament, on després despassaran a peu per diferents carrers del centre, passant per la catedral, l'església de les Carmelites i l'església de Santa Clara. Si plogués molt a Ciutadella, han decidit que els transportaran dins tres vehicles, però que faran les mateixes visites que estaven previstes.
El municipi d'Eivissa va ser el primer a rebre els Reis d'Orient a l'illa. Per mirar d'esquivar les pluges previstes per avui, la cavalcada es va celebrar ahir al capvespre. Les que, de moment, es mantenen avui són la de Sant Josep, que començarà a la Cinda d'Hora Baixa, a Cala de Bou i la de Sant Joan.
A Sant Antoni, la colcada finalment no sortirà avui, sinó demà. Serà a les 6:30 i partirà des de l'avinguda del doctor Fleming, que acabarà el passeig de Ses Fonts, on també es farà el repartiment de regals Demà també tindrà lloc la desfilada a Santa Eulària. Es mantenen, però, els horaris inicials de les diferents parròquies. La primera serà a Puigdenvalls a les 10:30 del matí. Antonio Ramon és el regidor de festes de l'Ajuntament de Santa Eulària.
Pues no hem tingut cap altra solució intentant buscar la millor de les opcions que posposar la cabalgata Reis d'Orient a demà per fer-ho en les millors condicions possibles, per fer-ho d'una manera que la gent pugui disfrutar el màxim de la visita de Reis. I en aquest sentit, pues, totes les cabalgades que estaven previstes per avui es mantenen exactament en les mateixes característiques d'avui per demà, això vol dir que són els mateixos horaris.
A Formentera també hi ha canvis. La previsió de mal temps obliga els Reis d'Orient a renunciar a l'arribada al port de la Savina, que és l'habitual els darrers anys. Ses majestats, per tant, recuperen la tradició de fer la ruta en sentit invers, és a dir, del Pilar de la Mola cap a Sant Francesc. En té més detalls, Alberto Ferrer.
Així és, Baltasar, Melcio i Gaspar, on primer arribaran és al poble de la Mola i d'aquí aniran a la resta de l'illa. Els infants no podran acompanyar-los en els desplaçaments i s'ha previst que els puguin saludar a espais més arrecerats del mal temps a cada parada. Ens ho expliquen Ainhoa Costa, de l'Associació d'Amics dels Reis d'Orient, i Eva Nieto, consellera de Cultura, que recorda que els actes de Sant Francesc es faran al poliesportiu Antoni Blanc.
No ens podem arriscar que cap rei sofreixi algun accident dins el barco, així que arribaran a la Mola, com antigament, i des de la Mola anirem baixant. Anirem a la Mola, farem repartiment de regals, hi haurà xocolata calenta, baixarem a Sant Ferran, també hi haurà repartiment de regals, després vendrem a San Francisco.
Yo creo que este es un buen sitio para estar resguardado de la lluvia, del frío, que además la lluvia había venido con frío y con viento, y yo creo que se estará a gusto y se podrá hacer... disfrutar de los espectáculos que hay y de la música.
A les 4:30 visitaran l'església de la Mola per repartir regals i oferir una xocolatada popular. A Sant Ferran hi seran una hora més tard. A Sant Francesc hi haurà música i animació des de les 4:30 del vespre i fins a l'arribada dels Reis d'Orient, prevista a les 6:30.
I a Mallorca, Carme, la que sortirà més prest serà la Dinca.
Sí, partirà a les 5:30 des de la parròquia de Crist Rei fins a Santa Maria la Major, on es farà l'adoració dels Reis i es lliuraran les claus a ses majestats perquè puguin entrar a les cases i deixar-hi tots els regals. També arribaran a Manacor, serà a les 7 de l'hora baixa, al Parc Municipal. I si vos deien que la colcada més llarga serà la de Formentera, ben segur que la més multitudinària serà la de Palma.
Uns mags guiats per un estel, carregats de regals, van arribar a Betlem.
Començarà a les 8 des del Moll Vell de Palma i desfilaran 24 carrosses i 400 persones.
Atenció, perquè aquesta desfilada afectarà la circulació per ciutat.
En aquesta hora ja s'han tancat algun dels carrers principals, com el d'Antoni Maura, Jaume III, el Born, la Unió, el Passeig de Mallorca i les Rambles. A partir de les 4:30, també el Passeig Marítim. Així mateix, durant les hores prèvies, l'EMT reforçarà els serveis per facilitar l'accés al centre i s'ampliaran els serveis ferroviaris. Igualment, hi haurà restriccions a diversos aparcaments, estacions de bici de Palma, i es desviaran una quinzena de busos de línies.
I on primer han arribat avui els Reis Mags d'Orient és a l'Hospital Son Llàtzer. Allà han fet una visita als nens hospitalitzats. Sa Majestat, el rei Melcio, ha explicat que aquest dia s'atenen una feinada.
Estem un poc cansats, hem vengut de molt enfora, però ens han dit que aquí hi ha un parell d'infants que són ben forts, s'han portat molt bé i han trobat que havien de passar a dur-los uns regalets. Crec que serà un dia ben intens. Crec que tenim una ruta que hem de passar per tots els pobles, per veure tots els infants.
Disculpi, taxista, em podria orientar.
I una de les tradicions associades al Dia de Reis és el tortell. Aquest dolç típic serà present avui a moltíssimes taules de les Illes Balears i es troba a la gran majoria de forns i pastisseries. Marçal Pi, que n'ha visitat un a Campos.
El forn de Can Vedell, un comerç emblemàtic de Campos, ha preparat per avui més d'un centenar de tortells de Reis. Aquesta coca rodona, d'origen medieval, rep també el nom de casca en alguns indrets. Apareix a receptaris occitans, provençals i catalans i també es fa a d'altres indrets de l'Estat, a Mèxic i també a Nova Orleans. Hem parlat amb Joan Vedell del forn de Can Vedell de Campos i ens ha explicat què és el famós tortell de Reis.
És un dolç
que és suau, amb una pasta aromatitzada, està decorat amb fruites i fruits secs, i que també la gràcia que té és que té una fava i té un rei de dins, i que això dona per fer un pot de bulla i un pot de festa la nit dels Reis, el dia dels Reis.
El tortell de Reis té diferents variants. A Can Vedell en fan de llisos, però també de crema, nata, xocolata blanca i xocolata negra. No debades és un dolç relativament recent, ja que fa més o menys una dècada que en fan.
Molts varen poder fer-ne ja fa una partida d'anys, perquè la gent ho va començar a demanar, però que nosaltres tradicionalment no ho havíem fet. Aquí a Campo, el que sempre havies usat més menjar per Nadal, tant per Nadal com per Reis, és l'encimada i la coca de Nadal.
A més, a Campos, des de fa poc, s'han instaurat les coronetes de Sant Julià, patró del municipi. En tot cas, si voleu gaudir d'un bon tortell de Reis, aneu a qualsevol forn dels centenars que hi ha a les Illes Balears.
Són les 3, actualitzant titulars que passen pels canvis a les arribades de ses majestats de les illes a causa del temporal de vent i fred que afecta les Balears i que demà, atenció, es mantindrà actiu, deixant les temperatures més baixes dels darrers 3 anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Des del temporal Juliet, l'any 2023, que no registraven unes xifres tan baixes de dia. De fet, avui no s'han superat els 11 graus enlloc. Demà tornarà a passar el mateix i de neu, per on principi, no se n'espera, perquè tampoc plourà massa, però si plou, s'enfarinaran els punts més alts de la Serra de Tramuntana. Tot això, com dèiem, demà, quan farà el mateix fred que avui i, fins i tot, al vespre podria arribar a gelar, cosa que no ha fet fins ara.
I de precisament tot aquest panorama és el que ha forçat ses majestats a fer alguns canvis al darrer, el de la cavalcada de Mahó.
On ses majestats arribaran amb avió i no amb vaixell, com és tradició. Ho faran a les 6:15 a l'aeroport de Menorca. La cavalcada serà més curta, anirà en directe de l'aeroport cap al centre fins a la plaça Constitució, i allà la recepció serà a l'església de Santa Maria de Mahó i no al balcó de l'Ajuntament, com era habitual. A Ciutadella, ara per ara, es manté el recorregut de la cavalcada, excepte si es posa a ploure. Llavors, els Reis deixarien les carrosses i anirien en cotxe fins l'Ajuntament i farien les visites habituals.
A Formentera, com a raó, els Reis arribaran, però, per mor del temporal, ha renunciat a fer-ho al Port de la Savina com els darrers anys.
I ses majestats ens recuperen així la tradició de fer la ruta en sentit invers, del Pilar de la Mola cap a Sant Francesc. A Vila, recordem-ho, ja es va avançar ahir la colcada per mor d'aquestes previsions de temps, mentre que a Santa Eulària, a Eivissa, la cavalcada s'ha ajornat a demà.
De moment, on sí arribaran amb vaixell serà a Palma, ho faran al Moll Vell, la que serà la colcada més multitudinària de Balears i que podreu seguir en directe per IB3 Televisió a partir de les 6.
Una colcada que implica tancament de carrers, el passeig marítim, entre d'altres, una modificació de línies d'autobusos, ampliació de serveis de trens i autobusos des de la Perforana, en fi, tot plegat per acollir la desfilada més multitudinària de l'any a ciutat.
Abans de tot això, però, els Reis Mags d'Orient han fet ja una aturada a l'Hospital Son Llàtzer, on han fet una visita als nens hospitalitzats. Allà, Sa Majestat el Rei Melcior ha explicat que aquest dia se tenen una feinada.
Estem un poc cansats, hem vengut de molt enfora, però ens han dit que aquí hi ha un parell d'infants que són ben forts, s'han portat molt bé i han trobat que havien de passar a dur-los uns regalets. Crec que serà un dia ben intens. Crec que tenim una ruta que hem de passar per tots els pobles, per veure tots els infants.
I en aquesta hora, la imatge que fa la volta al món és la de Nicolás Maduro, que ja està traslladat al Tribunal Federal de Nova York.
El mandatari veneçolà i la seva dona, Cilia Flores, compareixeran d'aquí a 3 hores davant del jutge, acusats de diversos delictes federals de narcotràfic i corrupció.
A les darreres hores, des de Caracas, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha convidat Donald Trump a fer feina conjuntament en una agenda de cooperació.
Aquesta ha estat la proposta, però la resposta de l'inquilí de la Casa Blanca ha tornat a ser molt clara. clara i explícita, li ha dit que vol accés total al petroli del país i que, si no fa el correcte, pagarà un preu més alt que Maduro. Nosaltres estem al càrrec de Venezuela, ha dit Donald Trump des de l'avió presidencial, l'Air Force One, on també ha llançat noves amenaces contra Cuba, Colòmbia i Groenlàndia.
Una situació d'incertesa al país caribeny que preocupa també els hotelers mallorquins.
Concretament a Malià, que té un fort arrelament a Venezuela, que està afirma viure amb expectació i màxima vigilància l'evolució de la situació política del país després de la captura de Maduro per part